Το
Χέου θα αναστάσει σιώνει στα Χάνσιφλη. Αλεξάουχο. Ήκελ Χάνσιφλη ξούρτι αλταρέντα φορτζόκφιν. Πουτιφάρα σα Χίλμανθάνο.
Κύριε να περνάτε. Γαλ, 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 γαλ,
Ya metí uno parecido, ¿no?
De Kylian Mbappé para sostener al Real Madrid en el...
La setmana del clàssic resulta que el Barça i el Madrid venen de suar per treure els seus partits endavant abans d'aquesta cita clau a la Lliga, on el Real Madrid, Arnau Montserrat, arribarà líder.
Arribarà líder perquè ahir va guanyar 0-1 amb gol d'Mbappé a 10 minuts del final i que va arribar... Doncs just després de l'expulsió de Niom, el futbolista del Getafe va ser expulsat quan només portava, atenció, 39 segons al camp. No va arribar a tocar la pilota. I va haver-hi una acció, no sé, definir-ho com vulgueu, amb Vinicius, que va acabar amb targeta vermella pel jugador del Getafe.
Però Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio.
A més, això és el que explicava José Bordalás després del partit, tècnic del Getafe, que és un comentari irònic que li va fer Vinicius. Considerava més que l'acció no era vermella, era de groga. El Madrid suma 2 punts més que el Barça en aquests moments, que dissabte va guanyar 2-1 al Girona amb un gol d'Araujo, que va jugar de nou en el minut 93, el més pur estil Alexango, i amb Hansi Flick fent botifarres a la banqueta després de ser ja expulsat per Gil Manzano. Ara ja, vista posada en diumenge, 26 d'abril, 4:45 de la tarda, el clàssic del Bernabéu.
Jordi Martí, bon dia de nou.
Bon dia de nou i bona hora de nou.
Tomás Roncero, què tal, com estàs? Bon dia.
Buenos días, muy bien. Eso de ser líder una semana más es muy agradable. Sí, muy bien. Preparados para el clásico.
Que tampoc no és garantia de res que el Madrid arribi líder en aquest clàssic del Bernabéu. I vistos com van anar els partits d'aquest cap de setmana a banda i banda, la conclusió és que pot passar de tot, eh?
Sí, perquè l'Arnau ho ha explicat molt bé. El Madrid només va poder guanyar quan ja el rival es va quedar amb 10 al camp. Hi va haver una expulsió, la de Niom, i aleshores sí, a partir de l'expulsió, el Madrid s'imposa. Perquè, si no, aquest partit Getafe tenia pinta de 0-0. Però, en fi, ara és la setmana del clàssic, serà una setmana intensa, doncs amb en Roncero doncs, ens les tindrem, amb tot el fair play que sigui possible. El fair play que sigui possible, eh? Però ara em deia l'Arnau una dada que jo no recordava. Crec que són ja, Tomàs, 4, no? Los clàssicos en los que el Barça se impone. Ostres, seria molt bonic que aquest 4 es convertís en un...
En una maneta.
En una maneta.
Una maneta.
Però, en fi, això són les meves il·lusions, però... Ja te dejo hablar a ti, disculpa, bueno, esta pequeña disversión.
Bueno, tranquilo,
pero...
Jordi.
Perdona, disculpa.
No, te digo tranquilo, Jordi, porque mi ilusión es que si el Madrid gana, la maneta será nuestra porque sacaremos 5 puntos.
Eso sí.
O sea, que cada uno tiene sus manetas. O sea, si el Madrid gana, sacaremos 5 puntos, una manita de puntos, no pasa nada. Cada uno tiene sus objetivos.
A ver quién no se lleva... A ver, no pasa nada. A ver quién se lleva el manotazo. Ara, certament... Aquesta temporada, la distància entre el Barça i el Madrid s'ha retallat. Eh?
Això t'anava a dir, si
sí,
més enllà de l'emoció i de la passió, arriben equilibrats a banda i banda? És a dir, el Madrid i el Barça arriben anivellats pel que fa a la qualitat, al terreny de joc?
Bueno, el Madrid és el líder, per tant, vol dir que està un esglaó per damunt. La imatge que van tenir del Barça en aquest darrer partit, ja va enllaçar amb el partit que va jugar el Barça contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Aquests dos darrers partits del Barça a la Lliga ens han deixat una mica desconcertats perquè veiem un Barça desorganitzat, un Barça que no pressiona com abans, un Barça que no juga al 120% i això, per tant, complica les coses. En canvi, en el Madrid, doncs, en efecte, el Madrid ha aconseguit retallar les distàncies. Però què passa? Que el clàssic té vida pròpia. El clàssic no n'entén de contextos. El clàssic no n'entén de precedents. El clàssic té vida pròpia. Aleshores, què sap el Tomàs? Que aquesta nostra gent joveneta, de motxilles, Tomàs, no llevan muchas. No llevan los zarpazos, les herides, les ganivetades que molts culers arrosseguem de tants anys i panys, de tantos atropellos. Estos no tienen esta motxilla i, por lo tanto, la mirada que tienen para con el Madrid és una mirada desvergonyida, desacomplexada, descarada. I a partir d'aquí, a pesar que els precedents són els que són, Tomàs, com tu sabes, puede pasar de todo.
Estás intentando autoconvencer porque sabes que no tiene nada que ver lo del año pasado con lo de este. Es otro Madrid, es otro equipo con otros automatismos y algo más importante, es otro Barça. este Barça de Flick no es el Barça de Flick del año pasado. Bueno, es simbólico que Flick ni siquiera vaya a estar en el banquillo, porque antes de la butifarra lo normal es comérselas. Como hice yo, por cierto, los jueves en Lleida, que me encantaron,
incluso
en el Hall of Fame de las. Y me pedí una butifarra gloriosa, estaba buenísima.
¿Con qué te las tomaste, si no es indiscreción? ¿Con qué te las tomaste? ¿Con judías, con otros, patatas? No. ¿Con qué? ¿Con qué las acompañaste?
Si no, me las tomé, a pelo. No, te lo digo,
muy bien.
Tomás Roncero, las butifarras a las menja a pel, aquest seria el titular.
No, escolta, sí, és que són bones.
Es que me gusta con la guarnición distrae. O sea, sí, distrae. Entonces, distrae, yo al objetivo.
En el fútbol también, en el mundo del fútbol también. La guarnición a veces distrae.
Claro, en el fútbol directo del Madrid. Mira, el año pasado, en la primera parte, por mucho que se agarre Jordi, el Madrid le pudo meter tres fuera del juego por el pelo una gamba, que la van a Mbappé, cosa que este año no ocurrirá, porque ese timing ya lo tiene cogido y siempre se va posición correcta y acaba en gol. Este Mbappé está desatado y lo sabe Jordi. Hace dos años, el Madrid ganó los cuatro clásicos con un parcial de 13-4 a favor. Es decir, el Jordi dice lo del año pasado como si fuera todos los años. Hace solo dos, el Madrid ganó los cuatro clásicos, incluido un 0-4 en el Camp Nou. Es decir, que esto va por rachas. Hace dos años fue el Madrid y el año pasado fue el Barça. Y esta es otra película. Y las inercias, aunque diga Jordi que los clásicos no, pasan como los derbis. Sí que a veces influyen porque hay cosas que se huelen. Y el Barça de este año se vio en el Pizjuán, se vio en Vallecas, se vio el otro día con el Girona, te lo recuerdo. En la primera parte, 1-4, era el resultado del descanso 1-4. Pues fallaron tres manos o manos clamorosos. Esto es fútbol, ya lo sé, no pasa nada. Pero que el Barça no llega al Bernabéu como el año pasado. Así que yo creo que tú sabes en el fondo que este clásico tiene una pinta que no te gusta nada, no lo vas a decir, però jo sé que no te gusta nada, Jordi.
No sé quina pinta tindrà el clàssic de diumenge. Deia el Jordi abans que el Barça suma quatre victòries consecutives en clàssics, que són els dos de Lliga de la temporada passada, més el de la final de la Supercopa, més el de la final de la Copa del Rei. El rècord del Barça en clàssics seguits i guanyats en són 5.
Mira.
I això va passar a la temporada entre el 2008 i el 2010, la primera de Guardiola.
Ja fa massa.
En el que en aquests 5 clàssics hi ha, per exemple, el 2-6 al Bernabéu.
Ostres.
O l'últim que va guanyar d'aquesta ratxa va ser el 5-0, el de Guardiola, el 5-0 al Camp Nou. Aquella,
el Mourinho, no?
Mourinho, el
Mourinho.
La maneta Mourinho.
Pues mira, probablement, quizá, Tomás, no sé si lo compartes, una de les obres magnes de Guardiola. Per mi Guardiola té diverses obres magnes, ara que parlem de Louvre, no? Però segurament la manera com el Barça va atropellar el Manchester United a la final de la Champions del 2011 i aquesta del 5-0 també va ser una gran obra magna d'aquell Barça de Guardiola. Escolta'm, a veure, què passa? Quin problema té el Barça? Certament, Tomás, té raó amb una cosa. Aquell punt d'automatismes, de recursos, de solvència que tenia el Barça la temporada passada, se'ns està desdibuixant. Se'ns està desdibuixant.
I això posa nerviós Hansi Flick i d'aquí també probablement la reacció d'un tio germànic com ell, no? Temperat, fent la botifarra al final del partit.
Bueno, jo la botifarra, les botifarres, perquè, per cert, no va ser una botifarra.
Van ser tres.
És que hi ha gent que s'està equivocant. Ni en van ser dues. De botifarres en van ser tres! Una d'elles imperfecta, perquè la botifarra ha de ser, diguem-ne, amb el braç faci tot l'angle sencer. Hi ha una que és imperfecta, però hi ha gent que s'està confonent. No, la botifarra no, és que en van ser tres. I cadascuna d'elles té el seu destinatari, crec jo,
A veure.
Crec jo. Home, jo crec que una és clarament
A l'àrbitre.
A Gil Manzano. I l'altra jo crec que és clarament dirigida al que podem entendre com la caverna. La caverna, aquesta caverna més ultra-radical que té en relació a Flick una mirada molt aspra, molt hostil. També. I la tercera no ho sé.
La tercera no que sé. És mitja, no podria ser cap a la Minya Mal i les seves...
No. Jo el que crec és que...
El seu poc respecte a l'autoritat, diguéssim.
No, jo crec que aquesta tercera botifarra ja ho explicarà ell, si vol. Però crec que tens raó una cosa. Abans de les botifarres ja es veu una mica un Hansi Flick neguitós. Per què? Perquè està preocupat perquè les coses no li estan sortint com ell voldria. Per tant, és una preocupació lògica. A veure, això de les botifarres, jo crec que els entrenadors del Barça, a tots plegats, ens escolta i ens mira molta gent. I això ens obliga, diguem-ne, a un exercici de serenitat, a un exercici de no perdre els papers i a un exercici de mantenir la compostura. Per tant, al marge que fem més o menys conyes, valgui doncs aquesta apreciació. A partir d'aquí, què passa amb aquest clàssic? Per exemple, ahir certament vam veure un Mbappé que està molt fi, molt potent. És més, el Romero, en la transmissió, va dir Real Mbappé. No va dir Real Madrid, va dir Real Mbappé. Què passa? Que a les àrees ells tenen el millor porter del món, que és Courtois, i tenen el millor nou del món, que és Mbappé, i nosaltres a les àrees tenim a Lewandowski lesionat i tenim a Joan Garcia també lesionat. Per tant, també per aquí poden venir les diferències. Però insisteixo en aquesta idea a la que ens hi hem d'agafar, que és que el clàssic té vida pròpia.
Tomàs.
Hombre, lo que a mí me decepciona un poquito, Jordi, que ya sé que has utilizado tu ironía habitual, es que lo de Flick lo queréis relativizar.
No, hombre.
Lo que hizo fue una murriñada. Esta hizo una murriñada. Y cuando lo hacía Mourinho, a nosotros los maristas también, hasta enojado, joder, macho. ¿Cómo se pasa? Estas cosas no se pueden hacer. Y voto rey la gracia. No, hombre, no se puede dar dos o tres butifarras, me da igual. No se puede hacer eso cuando eres entrenador del Barça. Cuando de había cimentado una imagen de entrenador alemán, formal, serio, como el año pasado. Y al final está sacando las costuras y ya no es el del año pasado. ¿Por qué? Porque cuando los resultados no acompañan, cuando pierdes el control del vestuario, cuando de pronto la mincha mal ya no lo controlas, cuando de pronto están pasando cosas que no ocurrieron el año pasado y se nota en la cuenta de resultados, está sacando su condición humana y el hombre pues está alterado y de pronto suelta tres butifarras. Pues, y por cierto, da las gracias a que en el acta arbitral de manera vergonzosa no pusieron nada, si no le hubieran quedado cuatro o cinco partidos y no solo uno. Así que yo creo que tenéis que empezar también a miraros al ombligo y decir, oye, es que hasta en eso no estamos siendo los del año pasado. Ya no somos el equipo ejemplar del año pasado. Es que hasta nuestro entrenador es el día de hacer butifarras.
Te lo he reconocido.
Tomás,
Tomás,
que relativizar o no, en el Bernabéu yo recuerdo, después del episodio de Mourinho con metiendo el dedo en el ojo a Tito Vilanova, hay una pancarta enorme en el Bernabéu que dice tu dedo nos señala el camino. Eso sí era relativizar.
Yo lo critiqué, yo critiqué esa pancarta, porque pareció horrible, porque eso era injustificable, eso fue una... Pues he hecho muriñada. Sí, Mourinho, como entrenador, tenía cosas muy buenas, pero luego su comportamiento a veces hacía cosas que eran impresentables, pues lo digo yo, si yo con Mourinho acabé mal, porque yo soy del Madrid por encima de todo, entonces si alguien de lo mío no se comporta al nivel de lo que yo quiero, pues lo digo. Y pues, lo que hizo Mourinho está muy mal, y lo que hizo Flick ayer, me reconoceré, yo conté ayer... sorprendió a todos porque no le pega a él, o sea, no es el típico entrenador que te imaginabas, y oye, eso me gusta que está en un estado de nervios y depresión, yo no contaba con ello, porque claro, porque ganar a Girona, a este Girona, con todo lo que están sufriendo este año, en el minuto 93, con gol de cabeza de Valen Sanco, hombre, estoy entiendo la alegría inicial, pero liarte a hacer butifarras demuestra que Flick no tiene controlado el asunto y sabe que esto no es el Barça desde campeón del año pasado, yo lo siento, yo os aviso, el domingo el Madrid va con una inercia y el Barça va con otra totalmente distinta. Yo, avisaos estáis, a mí no me digan nada.
Què passa amb Lamine Yamal? Perquè s'han escrit coses, no? Darrerament s'han dit coses, s'ha explicat que hi ha hagut com ingerències, diguéssim, a l'autoritat del tècnic. I el club ho ha negat. Per tant, quina és la situació real que hi ha amb Lamine Yamal? S'està desencadenant?
Jo el que diria, mira, tornaré a citar Mbappé. Mira, avui és el dia Mbappé. Mbappé va destacar molt Lamine Yamal com a futbolista. Va dir que tenia el camp moblat, va dir que està creixent, que cada cop llegeix millor els partits, que cada cop té més recursos. L'altre dia contra el Girona li van veure també recursos nous en el seu repertori. Saps aquelles maletes grosses que un va traient repertoris i cada dia en treus una cosa nova? Saps que hi ha gent que abans venien els representants que deien una cosa nova? Lamine és això. Però és una persona jove, té 17-18 anys, i amb 17-18 anys es cometen errades. Amb 17-18 anys, els genis també cometen errades.
Però per això necessita algú que l'apuntali i que li posi els peus a terra, com va fer Guardiola amb Messi.
I aquí és on anava. Quan hi ha gent tan jove, perquè l'altre dia amb el Barça va debutar un altre nano de 17 anys.
Toni Fernández.
Va tornar a jugar un nano de 17 anys. S'està normalitzant una cosa que és extraordinària. Però el Tomàs no sap de què li parlo, però sí, estem jugant amb nanos molt jovenets. Què passa? Quan tu ets jove, estàs envoltat del que estàs envoltat. Aquí hi ha unes circumstàncies que s'han de preveure. I, per tant, convindria que al voltant de Lamine Yamal, des del punt de vista del vestidor, des del punt de vista de l'entorn laboral, des del punt de vista de l'entorn professional, des del punt de vista de l'entorn familiar, etc., hi hagués gent que tingués cura, que cometi els menys errors possibles. Per exemple, quin és una... Perdó, Tomàs.
Jo estic encantada que a Lamine pienses que no ocurre nada. Jo sé que sí ocurre. Porque lo sabemos todo lo que está pasando. Es un chaval de 18 años que lo tiene todo ahora mismo.
¿Qué comete errores, Tomás?
Bueno, pero comete errores que yo creo que, aunque tú digas que no, está pasando también factura a la hora del rendimiento. Porque no olvidemos, Lamine hace, digamos, jugadas muy efectistas, muy llamativas de vez en cuando, pero, por ejemplo, lleva solo dos goles en lo que va de liga y uno de un penalti que ni siquiera era. Es decir, está siendo un jugador...
Pero está lesionado, Tomás. No ha estado lesionado tanto tiempo. Pero habrá que comentarlo,
¿no? Ha pasado siete partidos y ha metido dos goles y uno de penalti que no era. Para mí, si me das a elegir el domingo, que viene el que me preocupa es Pedri. Ese sí me parece que es un jugador que puede ser determinante. Porque Lamine, oye, pues como todo, te puede hacer un regate, una jugada bonita y tal, pero no está siendo el jugador resolutivo de hace un año, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces yo, sinceramente, creo que para mí el gran temor que pueda tener Xabi Alonso en la preparación es fagocitar y controlar la zona de acción y de creación de Pedri. Si controlas a Pedri, medio Barça está fuera. Ahora, vosotros si creéis que no pasa nada con Lamine, yo creo que se está neymarizando y todos sabemos Neymar lo bueno que era. Y yo creo que si el chaval le pone un poco los pies en la tierra, pues eso va a ir a más. Así que yo estoy encantado. En esta parte del puente aéreo, yo si decís que al final que Lamine, no, hombre, la edad, joven, no sé qué, pecado de juventud, bueno, pues nada. Pues que siga así. Yo creo que por ese camino su rendimiento va a ser cada vez menor. Y luego Pedri, insisto, es para mí el gran enemigo deportivo del domingo que viene, porque está que se sale. Pedri es impresionante.
Perdona, Tomás, pero yo digues.
Dic que són 15 gols d'Mbappé en el que va de temporada entre Lliga i Champions i només no ha marcat en un partit, que va ser contra el Mallorca. La resta de partits ha participat amb gol. I el que deia el Tomàs de Pedri, sobretot aquest cap de setmana es va veure quan Flick va treure del camp en el minut 60 a Pedri i a Lamine.
64, sí senyor. A Pedri i a Lamine.
A Pedri i a Lamine, que això és també una declaració d'intencions que, escolta, aquí el tema és a llarg, pensant a llarg plaç, a llarg termini.
I en tenir cura dels futbolistes.
Correcte, per això.
En tenir cura de la protecció de la salut dels futbolistes.
Home, no n'hi ha per menys, tal com té la infermeria.
Per això et dic, per davant del resultat.
Sí, però això no passa tot arreu.
I dic que a partir d'allà, el desgavell al mig del camp i el descontrol del Barça a l'última mitja hora de partit contra el Girona i la falta d'idees, sobretot en la zona d'atac, va ser preocupant com a mínim.
Però escolta, Tomàs, perdona, no, tens raó. Però Tomàs, ara has fet una tesi, una àmplia tesi sobre la suposada deriva de Lamine. Ho hem escoltat durant 5 o 7 minuts, doncs una tesi. Però quizá en el Real Madrid, en el partido de ayer, hay algún futbolista que tú también veas que quizá sea necesario reconducirle o que todos los intentos para reconducirle han fracasado. Es un futbolista que falta el respeto, que falta el respeto a los compañeros, que falta el respeto a los
entrenadores.
Sí, però a última hora. Ara s'està perfilant. Falta el respecte als companys, falta el respecte als entrenadors, no hi ha forma de corregir-lo, fa comèdia, simula, i per tant tot això condiciona molt els partits. Aquest futbolista es diu Vinícius, i fa anys i panys que el Madrid íntegrament fracassa, Tomàs, en su intento de reconducir sus mala actitud para con sus compañeros.
I el mateix Tomàs ens ho deia la setmana passada, o fa un parell de setmanes.
Pero, cuidado, la mala actitud del caso de ayer fue dos patadas, sobre todo la de Nion, alevosa. Y yo creo que tú, mucho las opiniones de Iturralde, el árbitro del Carrusel, sí, de la Cadena Ser, dijo que las dos rojas son clarísimas y de catálogo. Nion le mete una patada, olvidándose del balón, nada más salir para marcar territorio, roja. Y la de Alex igual, la de Sancre, porque es que se olvida ya el balón y le mete la típica puntereta, pum, le mete la patadita, como diciendo que no te aguanto. Y tenés ya una amarilla, pues segunda amarilla a la calle. Pero, o sea, los dos son dos jugadores que se autoexpulsan y luego...
Yo te estaba hablando sí, de otra cosa. Digo, ahora vas al tema. Hasta ahora me hablas de manzanas, yo te hablaba de peras.
Pero espera, Jordi, es que digo una patada...
Espera que tú me hablas, es porque Vinicius. Vinicius, claro, evidentemente, no es el chico de la clase que tiene un comportamiento académico que no dice tacos. Es futbolista, de barrio, como hay tantos en el fútbol, amigo, que han pasado la historia maravillosa.
¿Cómo? ¿Ojo?
Se'ns ha tallat, sembla, la connexió amb el Tomàs. Anava a dir que estem situant, la mirada al cap de setmana, al Clàssic, però abans, demà, el Barça té Champions, Barça-Olimpiakos, partit important.
I el Madrid i Juventus, ostres, una setmana molt intensa. Madrid i Juventus, alerta, també, És una setmana molt intensa. Jo abans et deia això de la salut dels futbolistes. Marina, salut dels futbolistes. Aquest calendari extenuant, també ho va dir l'altre dia Hansi Flick, aquest calendari extenuant, cada cop més comprimit, on tothom, del pastís, en vol un tall més gros, però el pastís dona pel que dona, està suposant una autèntica amenaça per la salut dels esportistes. I aquesta setmana això ho estem veient. Però té tota la raó l'Arnau. És que l'altre dia, a dos futbolistes que et marquen la diferència, Pedri i Lamine, que són els que et marquen la diferència, en un partit que estava empatat a 1 contra el Girona, els va substituir, perquè Hansi Flick pot tenir els defectes que vulguis, però aquesta virtut de la coherència i de ser conseqüent amb la protecció del seu patrimoni i dels seus futbolistes, això el Hansi Flick ho té. Cosa que, per cert, no va passar en l'última convocatòria de la selecció espanyola, on el senyor De La Fuente, lluny de protegir el futbolista, el va fer jugar, sabent que l'havien punxat amb Voltaren, sabent que no havia entrenat correctament, el va fer jugar 80 i escaig minuts, quan el partit en el minut 50 anava 0-5 a favor d'Espanya. Quina necessitat hi havia? Ho vull posar en valor, perquè certament del partit contra el Girona deixa moltes coses, però aquesta és interessant.
Sobre ara anirem a l'assemblea de compromissaris de Laporta i les paraules de Laporta d'ahir, però abans sobre els jugadors i aquest esgotament, també hem viscut aquest cap de setmana un intent de protesta dels jugadors que s'ha tornat a censurar, intent de protesta pel partit que s'ha de disputar a Miami del Barça-Villarreal, un partit de Lliga que se'n va a Miami, cosa inversemblant. Els jugadors van voler protestar i això s'ha tornat a censurar per part de la Lliga.
Sí, no sé si el Tomàs l'hem pogut recuperar o no, però certament. Dit això, en el partit d'ahir del Getafe-Madrid, en el partit de nit de Getafe-Madrid, com a mínim, es va veure una primera imatge amb els jugadors aturats.
Sí, però fa gràcia perquè la Lliga et posa a baix el cartellet que és per la pau.
Compromiso.
Compromiso con la paz.
Con la paz.
Que dius, que això encara és no té cap relació. Que això és,
home,
que
això és un intent,
aquí anàvem, no?
Això és un intent d'enganyar.
Això és una manipulació, però hi haurà tota regla.
És un intent d'enganyar els espectadors, que veieu que si estan parats és pel compromiso con la paz.
No,
no es pot frivolitzar amb paraules tan gruixudes com la pau. Per cert, que la pròpia Liga, en el cas d'Ucraïna,
la bandereta, hi havia.
Bandereta. Ah. Però en el cas de Palestina...
Res de res.
No se n'ha vist gran cosa. Però, per tant, Marina, tens tota la raó. Ha sigut censura, censura pura i dura, de no donar les imatges de futbolistes que podem estar d'acord o en contra, estan fent una protesta de 15 segons en què es neguen a jugar. Però, a nit, en el partit d'ahir, suposo que ja se'n van adonar del ridícul, i hi ha, com a mínim, alguna imatge d'aquests futbolistes plantats, ja sí que la vam poder veure. Molt poqueta, però es va millorar.
Anem amb Laporta i amb el seu versió 2.0 de la Loro, que no estamos tan mal.
Potser som els únics garants. Perquè de tots els que parlen de gestió, que es vanten de que el Barça és una empresa, aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons, aquí us he de dir que alerta i ben lluny.
Mestretites i set ciències.
Però per què alerta i ben lluny? No ho entenc. Però si això és l'oposició? Però no presumeix el Barça de ser un club democràtic? No presumeix el Barça de la seva radicalitat democràtica? Per què l'oposició alerta i ben lluny? Llavors que el senyor Laporta als anys 90, quan liderava l'Elefant Blau, no era oposició? I molt dura, per cert. No ho comprenc. Però si l'oposició t'enriqueix, l'oposició et fa veure els teus defectes, a vegades de forma interessada, a vegades de forma exagerada, a vegades de forma incompleta, fins i tot pot ser que no respongui la veritat. Però per què? El senyor Laporta el que ha de respondre és per què l'oposició alerta i ben lluny. Jo no ho acabo d'entendre. Jo crec que en un club democràtic ha de presumir de la seva pluralitat. I el que has de fer és denunciar altres clubs on aquesta pluralitat no existeixi. I de la teva pluralitat, que és el teu patrimoni, defensar-la.
Que d'això del partit a Miami també en va parlar a Laporta en aquesta assemblea de compromissaris. Hem pogut recuperar el Tomàs Roncero i estàvem parlant d'aquestes dues coses. Tomàs, d'una banda, de la protesta censurada que hi va haver per part de la Lliga d'alguns jugadors en contra de que s'emportin a Miami un partit de Lliga, el Barça-Villarreal, i de l'altra, aquesta assemblea de compromissaris amb Joan Laporta dient que els mestretites i set ciències ben lluny, és a dir, una manera de dir que no vol oposició. I escoltem Laporta, si et sembla, per acabar de lligar-ho tot, i ara vaig amb tu, Tomàs, escoltem Laporta parlant del partit de Miami.
Que hi ha una sèrie de partides en aquest partit que es fa a Miami, que ja només per anar-hi el Barça cobrarà uns diners, i a més, doncs segurament també hi hauran unes altres partides que generaran encara més diners. Ens ha de donar la informació la Lliga, que encara no la tenim, aquesta informació. Però que hi haurà uns ingressos, segur, i que servirà per compensar aquests ingressos que no hem tingut en el Johan.
Así lo justificaba Laporta, Tomás.
Sí, pero muy fuerte, porque mira, yo agradezco primero la sinceridad de Joan Laporta, porque lo que está reconociendo, lo que sospechamos todos, que la Liga y el Barça han hecho una sinergia y, bueno, se han devuelto favores, porque curiosamente él dice lo que perdimos por los dos partidos del Johan Cruyff, ese dinero que perdimos lo vamos a recuperar con este partido que, como todo el mundo sabe, es una manipulación de la competición, porque le aprecia la historia que un equipo, en lugar de jugar 19 partidos fuera de casa, va a jugar 18, y la primera es que un equipo que juega como local juega 18 en casa en lugar de 19. Es decir, se pervierte el espíritu de la competición porque no tienen los demás las mismas condiciones. Pero es que reconoce que es un tema económico, que por eso me hace gracia que Tebas dijera el otro día cuando le preguntaron, no lo hacemos por dinero, no, esto es una empresa que lo lleva, o sea, como diciendo, a mí que me registren, no, esto es un tema económico y un partido se concibe para hacer negocio, ni promoción de la Liga, que ya está promocionada, porque en Estados Unidos todo el mundo es o del Madrid o del Barça, y está promocionada, o sea, no necesitan un Villarreal-Barça para que haya más gente que siga la Liga Española. Y segundo, porque el Barça le viene bien para tapar un agujero económico. Y luego lo que están haciendo, lo que han hecho en este fin de semana con el tema de las cámaras de televisión, me ha parecido aberrante en el siglo XXI. O sea, de verdad, yo estas censuras... Pero, o sea, ¿qué pasa? Que tú, yo soy abonado de Movistar, de Azón y de la Liga, y pago mi dinero, y usted me hurta a mí 15 segundos de lo que yo pago. Pues yo pago por ver lo que pasa en el terreno de juego, no es una cosa que esté pasando en la calle. Y no puede ser que me vaya de pronto el tiro de cámara, una imagen aérea, cenital, no sé qué. Solo respetaron el partido del Madrid porque saben ya que el partido del Madrid, por la repercusión que tiene, ya el cante hubiera sido tridimensional. Pero aún así, el daño ya se ha hecho. Además, es una torpeza, porque ha multiplicado la irritación de los jugadores y el enfado de los jugadores y de los capitanes de los clubes, que se sienten ninguneados, que ya que ni les quieran ni ponerle imagen para que parezca que lo que no se ve no existe. No. Por lo tanto, me parece que este partido, ocurra lo que ocurra, está maldito, no lo quieren los jugadores, no lo quieren los aficionados, porque en todos los campos han ovacionado los jugadores con hecho se plante, con lo cual que se lo planteen un partido antipopular y que solo beneficia aquí a dos equipos, a Barça y Villarreal.
El beneficia el Barça, un partit de mai? Econòmicament, evidentment que sí.
I però esportivament també.
Esportivament també.
Perquè no has d'anar a jugar al camp del Villarreal.
Sí, però estem parlant del desgast dels jugadors. No sé si un viatge fins allà és recomanable a aquestes altures de les circumstàncies.
Sí, però la porta va dir ahir a l'assemblea hem d'anar totes. Els números són els que són. Les butxaques estan escurades de mala manera i, per tant, qualsevol ocell que es planta cap a la cassola. I llavors hi hem d'anar totes. La porta va dir que el Barça cobrarà diners. Això és compatible amb dir que la Lliga no pagarà? Potser sí. Potser el que paga és el proveïdor. Potser el que paga és l'organitzador. El que està clar és que el Barça va dir a la porta, en efecte, cobrarà diners que serviran per reparar tot el que no s'ha ingressat en aquest carrusel de sortides estrambòtiques que ha fet el Barça, en aquesta falta de planificació i de planejament de la seva tornada a l'estadi. Què li interessa al Barça als Estats Units? Que és un mercat estratègic molt important. És a dir, el Barça, com totes les grans marques, té l'obligació d'ocupar nous mercats, d'ocupar nous espais, de fer més gran la seva marca a nivell internacional, perquè això té un retorn econòmic, això una. I dues, té l'obligació d'esgarrapar tots els quartos que tingui al seu abast. I aquest n'és un. I escolta, si el Barça d'aquest partit, a nosaltres ens consta que poc o molt en cobrarà 5 o 6 milions, doncs aquesta és la realitat. Et dic una cosa, el Tomàs ha dit una cosa que ha dit, els jugadors hi estan en contra, els no sé qui estan en contra... L'únic club que ha denunciat aquest partit del Barça-Miami és el Real Madrid. L'únic club dels 42 professionals que ha denunciat és el Madrid. Que se sàpiga que el Madrid, per sistema, a tot el que fa Tebas, s'hi oposa. Si ara Tebas digués, us convido a berenar, m'hi oposo. És a dir, per sistema, qualsevol... Però és per concepte, eh? I et dic una cosa, Tomàs. Admíteme que si l'invitado fora el Real Madrid, Florentino no se opondria. ¿Sabes qué pasa, Macho?
El Madrid ha sido invitado varias veces.
Pero como no se lleva bien con Tebas, como no exporten bien Tebas, pues no llevan un acuerdo.
Pero es que tú has dicho que si fuera invitado, que ha sido invitado y el Madrid no quiere, el Madrid se niega. El Madrid no quiere participar de algo que sabe que es corromper la competición. Es que la competición no se puede cambiar. La competición es la que es de toda la vida. Desde 1929, que empezó la Liga, se juegan todos los nuevos partidos en casa que fuera. Y si quieres hacer negocio, pues muy fácil, pues te vas en verano y haces una mega gira de 5 partidos y te embolsas 30 millones de euros y dices, he expandido la marca Barça en Estados Unidos. Pero no utilizas la competición. O sea, es que, de verdad, me caso Jordi, es indefendible. O sea, de ese barco bajaros porque no. Nadie va a poder justificar un partido que a nadie le gusta porque se sabe que esto se está saliendo de lo ético, de lo moral, de lo que es una competición limpia y digna.
Bueno, yo
esto
la
es
ética
un capricho
y la moral, mira,
los señores que benefician son unos pocos y ya está.
Yo te quiero decir
bueno,
una cosa.
Ya vosotros. No, además, tengo una cosa. Dios castiga sin pera ni palo. Vosotros siempre ganáis últimamente en la cerámica. Yo creo que justo el destino va a hacer que palméis el partido porque encima ha sido una... Se han querido forcer porque es como los de fuera de casa. ¿Por qué no han puesto Barça-Villarreal? Qué casualidad. Pues mira, bajo la sombra del Cano hubiera venido, está bien. Barça-Villarreal, no es lo mismo. Porque así le ahorramos una salida complicada al Barça. Está muy claro lo que ha pasado, no pasa nada.
Solo una cosa.
Se han hecho malas cosas, hay que decirlo.
Solo una cosa. Tú, el Tomàs parla d'adulteració de la competició. D'adulteració de la
competició.
Si hi ha un problema d'adulteració, el govern espanyol no ho permetrà. La tutela sobre la integritat de les competicions correspon per delegació al govern espanyol, al Consejo Superior de Deportes, que està pendent que la Federació Espanyola li entregui un informe. Es diu el govern i diu, escolti'm, senyor de la federació, això que vol fer el Barça allà, això incompleix la norma, vulnera la llei, grinyola, però ten por seguro que en esta España nuestra, Tomás, con un sistema garantista y con Pedro Sánchez al frente, que siempre es una gran garantía, si se produjera un mínimo indicio de adulteración de la competición, el gobierno español saldría al paso y lo impediría. Pero tenemos que hacer caso a las... No podemos ser no podemos estar contra el sistema. No podemos ser antisistema. Tenemos que confiar en que el sistema da garantías de que no se va a adulterar la competición.
Pues yo te digo que si es tan garantista el gobierno de este país, es. Ojalá, pues el partido no se va a jugar. Porque es muy fácil, dice, si hay algún indicio, el indicio te lo digo yo, que las reglas de la competición, cuando se hace el sorteo en el mes de julio, entre la Liga, la Federación y todos los estamentos del fútbol, se dice, usted va a jugar 19 partidos en su campo y 19 partidos fuera de casa. Está. Eso, ahí está el indicio más que evidente de que la competición se adultera en el momento que se juega un partido en Miami. Aparte, se crea un precedente peligrosísimo. Porque, por ejemplo, este año, imagino, han subido el Levante, el Elche y el Oviedo. Pues yo soy el Levante, el Elche y el Oviedo y digo, oye, y yo no voy a tener nunca un partido en Miami, ¿por qué no? ¿Me está diciendo que esto es para ricos y no para pobres? Claro, es que es un precedente que no hay por dónde cogerlo. Y va a abrir un melón que va a acabar muy mal. Yo aviso con tiempo porque te digo que esto es indefendible.
¿Te suena si la NFL, ¿eh? ¿Te suena si va el Bernabéu, Santiago Bernabéu, si va a coger algún partido de la NFL, claro, lejos de Estados, claro, Unidos y en el Bernabéu? Pregunta uno. ¿Te suena si la NBA? ¿Te suena si la NBA ha jugado partidos en París? Es que tothom vol créixer, Tomás, que todo el mundo quiere crecer.
Es que nosotros no somos la NFL ni la NBA. ¿Cómo? Por suerte. Nosotros no somos ni la NFL ni la NBA, que son ligas cerradas.
Pero aquí sí paráis la mano.
Aburridísimas. Pero aquí sí paráis la mano. Donde no hay emoción porque solo hay negocio. Es que acaba de caer la trampa.
Sí, pero
la NFL y la NBA... Yo como no lo sigo, porque me aburre, me duermo, sí, bueno, porque mano... no hay emoción, porque no hay competitividad, porque siempre están los mismos, sí, y es un negocio por el duro de un señor que se reparte, sí, la pasta.
Jordi, sí, Tomás, abans de deixar-vos marxar, m'agradaria demanar-vos una porra del clàssic del cap de setmana.
Sí.
Mulleu-vos.
Jo et diré una cosa, crec que marcarà el Madrid segur, però que el Barça farà gala d'una de les seves virtuts i característiques, que és que no es rendeix. El Barça de Hansi Flick no es rendeix, no abaixa els braços. Per tant, prevec un 1-3.
1-3.
Per cert, i crec que l'últim gol del Barça serà un gol clarament il·legal. Crec, no, desitjo que el gol de la victòria sigui un gol clarament il·legal, que es marqui amb les dues mans.
Apa, aquí!
Sí, que no hi entri el bar i que abans els jugadors de Barça hagin tirat a terra a 4 o 5 jugadors de Madrid. Aquest és el gol que a mi m'agradaria veure al Bernabéu. El gol més il·legal del món.
Tomàs, tu porra.
Mira, molt fàcil. Real Madrid 3. Barça 1, hat-trick del indiscutible mejor jugador del mundo llamado Kylian Mbappé.
Per tant, mira, heu fet a la inversa, eh? 1-3, 3-1. Doncs vosaltres ja heu jugat, ho diran els equips, el Barça i el Madrid aquest cap de setmana, i dilluns que ve ho comentarem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera. Moltíssimes gràcies a tots dos. Tomàs Roncero, Jordi Martí, una abraçada.
Igualment.
Adéu.
A tots dos, adéu-siau.
Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.